Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos, i va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi i jo li escoltàvem mil aventures de països.
7 minuts que passen al mateix de les 4, tornem a estar aquí a fabricació pròpia. Avui fem el no cafè, perquè ens l'hem pres abans d'entrar.
Sí. Enric,
com estàs?
Ja. Molt bé, molt bé, molt content de tornar a ser aquí amb vosaltres.
Sí, nosaltres també, de tenir-te, perquè ens ajudis a pensar. Jo a veure si el proper dia que vinguis fem el cafè i anem a l'hora.
Cafè filosòfic.
Cafè filosòfic, no? És que no podem dir així. A veure, parlarem de filosofia, però parlarem de... Aquests minuts, no, podríem dir, Enric, dedicar-los a pensar. Mm. I ho farem amb l'Enric Gel. Ell és filòsof i autor de Ai, filosofia en tu nebre, que en vam parlar l'altre dia, i que també el podeu seguir al seu canal de YouTube, arroba addictos a la filosofia. Sí. Per cert, m'han comentat, Enric, que estàs molt, molt, molt desconnectat de l'actualitat.
Però totalment, totalment.
Però, un moment, com ho fas, això? O sigui, com és?
No llegeixo cap notícia, no escolto pràcticament res, o sigui, m'entero de les coses que es fan molt, però molt virals, sí? O sigui, si una cosa s'ha entrat tot el món, llavors jo m'entero també, però de rebot. Però, no sé, això ja no és actualitat, però la dimissió de l'Iglesias me'n vaig entrar una setmana després, la del Casado igual, o sigui, coses així.
Ostres, però m'estàs parlant ja,
sí,
imagina't,
sí.
De fa...
És la prehistòria, ja, sí, sí.
És la prehistòria.
Però coses així no m'entero jo.
Però de la Rufino sí, eh?
Bueno, ara que perquè ho he vist, que si no tampoc m'entraria.
El diputat socialista que ha votat, sí, sí. Que li ha fet una juguesca al cap, no?
Sí, això,
això
sí,
pot passar, a vegades.
Bueno, alguna cosa, alguna jugada aquí del PP jo crec que hi ha hagut,
sí?
Segurament.
Però després s'ha desdit, i ràpidament.
Sí.
En fi, no, és curiós, i t'ha anat força bé, dius...
Sí,
no?
Sí, que... m'ha millorat molt la salut mental, la veritat. Jo, fa uns anys sí que estava molt massa connectat, diria, i no em sentava bé.
Sí.
I vaig prendre la decisió que ja no ho estaria més. I m'entraria de les coses com molt, molt importants, però la resta ja no.
No, és que potser és una manera de viure. El que tu dius, a mi em va sentar bé.
A mi em va sentar bé. Jo no sé... També és veritat que hi ha gent que em diu, ja, però tens la responsabilitat d'informar-te i tal. I és veritat... Però mira, no em dóna la vida ara mateix.
No, i també, això també és un debat interessant, Enric, de dir fins a quin punt és... Bueno, se n'ha parlat ara bastant també, d'informació, no? O sigui que has d'estar connectat al dia a dia també per estar informat, per poder viure, però després que arriba un punt que aquesta informació passa a ser desinformació, no?
Totalment, totalment. No, és molt difícil estar ben informat. Llavors, clar, si tens el temps com per fer-ho,
bé.
Bé.
Perfecte.
Però si no tens el temps, pues, la veritat és que no... Jo crec que no val la pena gaire.
Mira, bueno. De fet, fa uns dies parlàvem amb tu d'això mateix, no? Recorda'ns per què és tan important, sobretot l'enfoc aquest filosòfic a la vida i en general, no?
Clar,
que ens pugui anar bé, com deies tu.
Totalment. O sigui, jo el que sempre dic és que un no pot estar sense filosofia. O sigui, la filosofia és inevitable. Llavors, ja que hem d'estar amb filosofia sí o sí, doncs com a mínim intentem fer-la nosaltres i fer-la bé i informar-nos, potser sí, en la filosofia, no? Perquè a poc que... O sigui, fins i tot la persona més contrària a la filosofia doncs s'està movent pel món amb pressupòsits filosòfics, amb idees filosòfiques, una idea de com és el món, cap a on va, d'on ve, l'ésser humà, què és, quin tipus de capacitats té, si és lliure, si té drets, si té responsabilitats... Però, clar, si no ha reflexionat sobre aquestes coses, el que estarà fent és simplement viure amb una filosofia inconscient, implícita, que serà d'altres persones, que altres persones hauran aconseguit posar de moda, i que ell no s'haurà plantejat mai si és una filosofia que realment tingui un sentit, no? I potser està vivint segons una filosofia que no té gaire sentit i segons pressupòsits que s'haurien de canviar, i no ho fa precisament perquè no s'ha aturat mai com a fer aquestes preguntes, no? Llavors, per això a mi em sembla important fer filosofia, fins i tot en el dia d'avui, que potser anem com a un ritme molt descalabrat, però que també
molt
és
accelerat,
necessari.
Molt accelerat, sí. I tu quin creus que seria l'edat? A partir de quina edat es pot començar a introduir la filosofia en els infants?
Jo, quan abans, jo tinc dos nenes, una 4 i la petita de 2, i ja amb elles els hi parlo. Jo els hi explico als filòsofs.
I què els hi has dit? Com els hi has introduït?
Doncs amb molta naturalitat. Per exemple, un cop vam anar d'excursió i vam anar a un riu, llavors, no sé si els oients ho saben, però hi ha un filòsof, Heràclit, que deia això de que no et pots banyar dues vegades en el mateix riu.
Val.
I ell deia perquè tot està en continu canvi, no? I llavors, clar, un cop entres, la segona vegada que entres al riu ja no és el mateix riu perquè les aigües han canviat. I jo li vaig dir a la meva filla, en plan, tu saps que hi ha un filòsof que deia que no et pots banyar dues vegades al mateix riu i tal? I parlàvem i ella em deia, com que no? Els ànecs sí que ho fan. No?
Ostres, o sigui, llavors, ella
deia, aquest senyor no té raó.
No té raó.
No té raó perquè els ànecs sí que s'hi banyen dues vegades, no? Llavors ja està, i al final el nen pregunta, té preguntes de manera molt natural i es pregunta el perquè a totes les coses, i això és l'actitud filosòfica, al final.
Avui, Enric, ens vols parlar d'aquesta... de la guerra justa.
Sí.
O sigui, de fet, avui en dia el món, tristament, hi ha moltes guerres en marxa. De fet, per increïble que sembli en aquests moments, mira, nosaltres, la Harkem ha posat aquí la xifra, 59 conflictes oberts al món. Que és una xifra que...
que se sàpiga.
Que se sàpiga. El conflicte és inevitable.
Clar, aviam, o sigui, la guerra ha estat una constant en la història humana i ens pensàvem, no?, que a l'època moderna la erradicaríem i quasi que no, i quasi que hem viscut les guerres més cruentes i les més inhumanes, no?, i les més cruels de vegades, no? Llavors és com... hi ha com aquesta por que potser és una cosa amb la que hem de viure i que la naturalesa humana, d'alguna manera, té aquesta tendència fosca cap a intentar resoldre els conflictes amb la violència quan potser de vegades no cal, no? Que clar, aquesta és una altra cosa interessant que tots els filòsofs que han intentat reflexionar sobre això s'han com plantejat, no? Perquè tots com que tenim molt clar que segurament la gran majoria de guerres, o potser fins i tot podríem dir que a la pràctica totes, s'han dut a terme quan potser no feia falta i hi havia altres mitjans per solucionar-hi. Però una pregunta interessant des del punt de vista filosòfic és si potser pot haver-hi, encara que sigui de manera hipotètica, conflictes que tu ja has intentat resoldre amb la paraula, no? que és com la manera pròpiament humana de resoldre els conflictes, però que hi ha un punt que no es poden resoldre amb la paraula i que potser s'han de resoldre amb l'ús de la força. No? Això... des d'un punt de vista hipotètic és el que ha portat a pensar molts filòsofs que almenys la categoria de guerra justa és una categoria possible, que potser cap guerra de la història humana ho ha estat, no? Però que, com a mínim des d'un punt de vista hipotètic, és una categoria possible. I llavors això és interessant perquè et permet com reflexionar quines han de ser les condicions que compleixi aquesta hipotètica guerra justa per intentar com assimilar-nos al màxim en els nostres conflictes reals. No?
Perquè tu creus, o sigui, a veure, com ho diem això, que pot arribar a ser un fracàs, és gruixut, eh? Pot arribar a ser un fracàs de la humanitat que segueixin existint guerres?
Podria ser-ho, clar, nosaltres, com ens agrada pensar en nosaltres mateixos, com som l'animal racional, no?, que deien els clàssics, l'animal que fa servir la paraula, que fa servir la raó, que fa servir la lògica, els arguments, etc. Llavors, en el fons és un fracàs que l'animal que té el poder i la capacitat de fer servir la paraula hagi de recórrer a la força, clar, per solucionar conflictes. Però és el que deia, és que potser hi ha vegades que un conflicte no hi ha manera de resoldre'l amb la paraula, perquè ja s'ha intentat moltíssim, I pot arribar a un punt que l'única manera de resoldre'l sigui amb l'ús de la força, no? Com, això si ho pensem amb la categoria de la defensa legítima, també es podria com aplicar. O sigui, jo si una persona em ve a agredir, jo, òbviament, la manera pròpiament humana d'evitar el conflicte és sempre amb la paraula primer, però potser arriba a un punt que amb la paraula jo aquest agressor no el paro. Llavors potser l'he de parar amb la força. Sí? Llavors això aplicat a l'àmbit de lo polític és la idea de la guerra com un mitjà potencialment legítim per resoldre un conflicte greu. No?
Mira, jo ara estava pensant també, aplicat al dia a dia, cada vegada més, termes jurídics, ara passem als termes jurídics, la figura de la mediació, no?, està agafant com més pes i cada vegada més hi ha més jutges que intenten impulsar aquesta... Justament, ara, quan ho has dit tu, primer, l'ús de la paraula, no? I perquè estava pensant en que ens falten potser en general recursos per poder resoldre conflictes. Tu creus que és així? O com a humans podem tenir la capacitat per buscar-los?
Jo crec que sí, i que és molt necessària aquesta figura del mediador, no? De quan dues persones ja no poden, o dues persones, com prenen dues persones o dos estats, no? Ja
clar,
no poden parlar,
perquè
buscar
no
un altre, perquè no s'entenen, sí, buscar un altre que pugui fer aquest, que pugui fer-los entendre amb la paraula encara, com per evitar i retrasar encara més l'escenari en el que ja l'única solució és recórrer com a la força, no? Però bueno, ja com, o sigui, la reflexió filosòfica al voltant d'aquest punt també s'ha intentat com moure sempre entre dos extrems que podríem dir erronis, no? Que seria com la idea aquesta de que mai cap guerra és legítima per principi, de que tota guerra és il·legítima, que seria com potser l'extrem del pacifisme, no? Tot ús de la violència és sempre dolent i il·legítim. I l'altre extrem que seria que no, pues, tot ús de la violència en la guerra és legítim.
És legítim.
No? O sigui, tot s'hi val a la guerra, que seria com l'altre extrem. Que, curiosament, històricament són com dos extrems que s'han retroalimentat moltíssim, perquè, clar, si tu tens en una societat un discurs molt pro-guerra, en aquest sentit de tot s'hi val a la guerra, tot s'hi val per guanyar, no hi ha cap mitjà il·lícit, podem bombardejar fins la població civil, sí, el que sigui, sí, per guanyar una guerra, no? Sí. O sigui, Margaret Thatcher deia que el pitjor de les guerres és perdre-les, no? Llavors és com tot el que em serveixi per guanyar és legítim, no? Clar, si tu tens aquest discurs a la societat, generaràs el discurs contrari de no, tota la guerra, tot ús de la violència és il·legítim. Però a la vegada, si tu tens aquest altre discurs a la societat de que tota guerra és ja en si mateixa un mal, doncs les persones que ja es trobin immerses en què és que hem d'anar a la guerra, pues, si ja estic fent un mal molt greu, pues, què més em dona fer-ne de més, no? Dintre de la guerra? I què més em dona actuar com de manera encara més greu a dintre de la guerra si, total, ja estic immers, ja estic enfangat com en una cosa que és intrínsecament dolenta, no? Per si mateixa. Llavors, com, són com dos extrems que sempre s'han retroalimentat.
Però quan tu en refereixes a aquesta paraula de guerra justa, què és la guerra justa, no? Perquè és una tradició de pensament, ara, clar, d'uns 1.500 anys de vida.
Sí. Clar, és aquesta tradició de pensament que ha intentat trobar el terme mig entre aquests dos extrems, de dir...
I existeix aquest terme mig?
Existeix, com a mi, com deia abans, en el camp de les idees, no? En el camp hipotètic, i en el camp de la pràctica, pues, és qüestió de veure-ho. És qüestió de veure. Pot ser que cap de les guerres que hagin succeït s'adecuï realment a aquest ideal, no? Però, com a mínim, en el camp de lo hipotètic, o sigui, per exemple, una de les condicions que sempre es posava és, doncs, que la causa per la qual es declara la guerra ha de ser una causa justa, o sigui, ha d'haver-hi una agressió continuada, greu i segura, i al llarg de molt de temps s'han d'haver esgotat tots els mitjans pacífics de resolució del conflicte, el que dèiem abans, no? Tots els mitjans que siguin fent ús de la paraula s'han d'haver esgotat abans, que, clar, aquí moltes vegades és on falla, no?, la realitat pràctica, que moltes vegades saltem de seguida al conflicte armat quan encara hi havia mitjans de resoldre-ho, no? I després també s'ha de tenir en compte, doncs, el potencial destructor de les armes modernes, no? I aquí amb l'invent de les armes nuclears...
Què és per tu una arma moderna? O sigui, ara
aquestes
mateix.
Armes de destrucció, sí, massiva, o sigui, les bombes, la bomba atòmica, no? Que provoquen una destrucció tan gran que, o sigui, un es planteja si realment aquest nivell de destrucció pot estar mai justificat. O ja és entrar a provocar un mal molt més greu que qualsevol altre mal que estiguem intentant solucionar mitjançant l'ús d'aquestes eines, no?
Clar, jo ara estava pensant, mira, és que m'has fet pensar...
Que això està bé, és la idea.
És la idea, no? Però crec que va ser la Segona Guerra Mundial, Enric, que va haver-hi un pacte que es va jugar un partit de futbol.
Aviam.
I en aquest partit de futbol, entre les dues parts, els dos contrincants, per uns moments, crec... Mira, et diré, és que ara... Espera, vull dir-ho bé, perquè era el dia de Nadal.
I, em sembla que hi ha una pel·lícula d'això, potser.
I un llibre, sí. Sí. I és com, ostres, com enmig d'una guerra, també els humans som capaços de sortir, no?, d'aquest conflicte.
Clar, i trobar coses en comú.
I trobar coses en comú per poder arribar al diàleg.
És que això és lo clau que no s'ha... O sigui, que els teòrics de la guerra justa plantegen que no s'ha de perdre la guerra, no s'ha de perdre de vista el que encara els dos bàndols tenen en comú. Perquè, clar, en la mesura en què jo tingui present que estic lluitant contra un germà, no?, contra un altre ésser humà, doncs estaré més disposat a limitar la meva acció militar, a limitar la meva acció destructiva. Però, clar, amb la polarització que vivim en el dia d'avui, que sembla que entrem en un conflicte i l'altre és com el dimoni, no? Clar, jo si estic fent la guerra contra el dimoni, jo no em limito, no? Llavors, si estic lluitant no contra un ésser humà, sinó contra un monstre, contra el dimoni, contra el mal, no?, i jo estic lluitant per la humanitat, per la llibertat i tal, clar, aquestes guerres no es limiten, i no és racional que, si un entén la seva pròpia acció militar d'aquesta manera, no és racional limitar-la. Llavors, és molt important mai perdre de vista que l'altre, no, l'enemic, no deixa de ser una persona amb la que puc tenir encara moltes coses en comú, fins i tot dintre del conflicte armat.
I fins i tot, mira, el futbol, ho tinc, és la triba de Nadal, que se li diu, que és de, va ser aquest el dual foc generalitzat, no oficial, mira, perdona, va ser la Primera Guerra Mundial, vale, entre els alemanys i els britànics, que van dir, mira, pel dia de Nadal, ostres, aturem-ho tot i busquem què tenim en comú, no? Mm.
Sí, clar, o sigui, al final un ha de tenir... Bueno, el que aquesta gent, aquests filòsofs plantegen és que al final el fi o l'objectiu de la guerra és restaurar la pau que s'ha perdut entre aquests dos bàndols. I clar, el que un ha de tenir en ment és la pau que vindrà després de la guerra. Clar, si jo ja faig una acció com ultradestructiva i estic deshumanitzant l'enemic, quina és la pau que jo puc tenir amb aquesta altra persona un cop acabi la guerra? És una pau que no se sostindrà per enlloc, no? I que tornarà a esclatar a la mínima de canvi. En canvi, si no perdo de vista el que hi ha de comú amb l'enemic, no perdo de vista aquesta pau que encara és possible amb ell i que, per tant, m'afavoreix o em fa més fàcil limitar la meva acció militar.
Guerra moderna. Mm. Què és la guerra moderna?
Clar, és una guerra en la que entren en joc unes armes d'acció completament destructiva, sense precedents a la humanitat, i que fan molt difícil realment mantenir una altra de les condicions de la guerra justa que s'havia dit sempre, que és la distinció entre el militar i el civil, entre el combatent i el no combatent. O sigui, sempre s'havia plantejat que aquesta distinció s'havia de tenir molt clara i que una guerra, o sigui, una acció justa dintre de la guerra és aquella que té com a objectiu un objectiu militar, que mai atacar un objectiu civil mai pot ser legítim, no? Clar, amb una, o sigui, el que es fa a la Segona Guerra Mundial, que són bombardejos indiscriminats de ciutats, això és com completament il·legítim des del punt de vista d'aquesta filosofia, o el que passa després amb les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki, que ja directament es pren com a objectiu militar, doncs, tota la població civil i no combatent, no? Totes les dones, els ancians, els nens, no? Només com per fer mal, però fer un mal com molt cruel, no?, a l'enemic. I clar, aquí es perd completament aquesta distinció que és bàsica per mantenir una miqueta de... per limitar una miqueta aquesta acció destructiva dintre la guerra.
Mira, ara, si et sembla, i anem acabant, Enric, amb aquesta conversa filosòfica del dimecres, però... clar, jo ara estava pensant una altra vegada, en termes, diguéssim, quotidians d'ara... que hi ha molta gent que s'hi troba bé amb el conflicte, i hi ha gent que no, no? Què fa que hi hagi gent, no sé si m'entens, eh?
Sí.
Que es trobi, que el que fa és fugir del conflicte, i hi ha altres que no, al contrari, vull dir, que s'hi senten a gust, que s'hi senten còmodes en una situació doncs que generi un conflicte.
Ja, és curiós. No sé, jo crec que vivim en un temps com on la polarització està molt de moda, no? I de seguida... s'intenta demonitzar o deshumanitzar el que no pensa com jo i el que no forma part de la meva tribu. I clar, això és un ambient on, de seguida, per petit que sigui el conflicte que esclati, és molt fàcil que el vagi escalant fins a límits com molt greus. I clar, això, doncs, bueno, té aquest problema de que no sé si són les xarxes socials o el que sigui, però que afavoreixen com aquesta polarització.
I ara estava pensant, mira, amb el que està passant a Madrid, també.
No sé què està passant a Madrid... Sí, m'ho hauràs d'explicar.
A qui li dic jo això? Sessió d'investidura.
Ah, vale, ok, d'acord.
Sí. Sí? Controlat? Sí, sí. Feijo? Núñez Feijo? Votació? Sí, sí. Són dos bàndols.
Clar, completament.
Però poden tenir coses...
Clar, la idea seria intentar buscar
trobar,
aquestes
perquè
coses
la política...
en comú.
Ui, això, la política. Perquè això n'hem de parlar, Enric, un dia, eh?
Clar, és que al final, o sigui, el que està passant al Parlament és reflex de tota la societat. I si hi ha al Parlament... doncs es generen aquestes, bueno, aquests pols oposats que sembla que s'han de tractar com enemics d'enemics complets, no? És com, vale, però realment no podem trobar res en comú com per, no sé, fer una mica de... veure que estem construint alguna cosa junts. No sé, és com... és complicat, però...
Què és per tu la pau?
Clar, uf, és una bona pregunta. Clar, la pau seria un estat... bueno, una situació política en la que es poden assolir o els éssers humans podem perseguir aquelles finalitats o aquelles... bueno, al final aquells desitjos que portem més a dintre i que no es limiten exclusivament a lo més bàsic, no? I que podem perseguir, doncs, finalitats més elevades, podem perseguir la filosofia, podem perseguir la ciència, podem perseguir l'art. Clar, la guerra, tot això com s'atura per deixar pas simplement al conflicte i a la violència. Però, clar, el conflicte i la violència, si han de ser legítims, és per poder restaurar una altra vegada aquest estat en el que els éssers humans podem dedicar-nos a allò que realment ens fa viure, no?, i ens mou.
Doncs gràcies per fer-nos moure.
A vosaltres.
Aquestes ments pensants. Mai millor dit, Enric Gel, autor de filosofia, Antoni Vera. Sempre és un plaer conversar amb tu.
Igual.
Aquí al Fabricació Pròpia. Avui hem parlat d'aquesta guerra justa. Cuida't moltíssim.
Igualment, gràcies.
Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat, que això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent...
Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Bona tarda.
Bona tarda. I tu què mires?
Documentals, com una boja, tot el dia, a tota hora. I t'haig de dir una cosa, mira, jo mai miraria sèries de dia.
Sí.
Perquè,
per què?
Perquè em sembla que és massa oci, no? Però...
Ja t'has d'escoltar la Neira, també.
Veure, és igual, no importa.
Ja en parlarem, ja en parlarem la setmana que ve.
Però com estic treballant, com miro documentals,
sí,
sense cap tipus de pudor, a les 10 del matí em puc posar a mirar un documental.
Estàs tranquil·la, no? Això és feina.
Com
això
si res.
És feina. Això
o sigui,
feina.
Escolto la caravana una mica a les notícies i quan ja sé més o menys què ha passat al món, dic, vinga, va, ara Netflix. Va. A veure quin documental et toca avui. Ara Prime Video. Quin documental?
Bueno, ja sabeu que amb l'Olga Vallejo el que fem és parlar de documentals. Avui, el punt de partida, Olga, és una efemèride, però deixa'm res comentar-te, és que estem impactats amb l'operació porno que es va emetre
no
a TV3. És una sèrie, diguéssim, o sigui, em sembla que són 4 episodis més que es aniran emetent per TV3, i és que ens vam quedar... Mira, tu ara ho comentàvem, eh? Com que vas arribar, vas poder veure la meitat o...
Sí, vaig veure un tros, estava fent altres coses, però tenia com de fons, i hi havia moments en els que havies de parar el que estaves fent per dir, no, és cert el que estic escoltant. Crec que està molt bé aquesta sèrie, aquest programa, aquest com li vulguem dir, perquè allò que sempre sentim a dir, no? Els 8 anys és l'edat en què les criatures accedeixen per primera vegada de mitjana al contingut pornogràfic, als 10 és l'edat en el que habitualment ja consumeixen tots molts comportaments actualment s'expliquen per el consum de pornografia. Sempre ho sentim, sempre hi ha estudis, sempre hi ha informes, però sentir els protagonistes que van dient i dius, no, no, és que aquelles dades, aquelles conclusions dels estudis són persones reals, amb una família que s'ocupa d'ells, que es preocupa, però que evidentment consumeixen pornografia com la majoria de joves.
Doncs mira, justament avui al final del programa hem canviat l'escaleta i hem trobat escaient doncs, parlar-ne aquí al Fabricació Pròpia. De fet, parlarem amb l'Anna Plans, que és presidenta dels consumidors dels mitjans audiovisuals de Catalunya. La coneixes, a l'Anna Plans?
Sí.
I també parlarem amb Miquel Àngel Prats, que també el coneixes prou bé,
sí,
professor de Blanquerna, perquè bé, hem volgut contactar amb ells perquè ens alertin justament de les conseqüències del consum cada vegada més precoç i generalitzat de la pornografia. Olga, ara sí que ens hi posem, anem amb el tema dels documentals. Deies això, una efemèride important.
Sí, és com una mena de retrovisor, això. Tal dia com avui de l'any 1937...
Olga Vallejo ens escolta.
Oh, i tant, és que... sempre. I si m'ho perdo, m'ho baixo després... Radiostal.cat. Doncs el 1937, un dia com avui, que és 27, oi que és 27 de setembre, diuen que es va caçar l'últim exemplar de tigre de Bali. Era una femella. El tigre de Bali és una subespècie pròpia de l'illa de Bali i que des de llavors es considera extingida. I el primer que em va venir al cap quan vaig veure què va passar tal dia com avui de l'any 1937, doncs he pensat en un animal que va ser tot un símbol al nostre país, especialment per Barcelona. Això és la música.
Això és la música
de Naiem, l'extraordinària història de Jordi Sabater. Pi Naiem vol dir no ho sé, i és que quan els exploradors anaven a Guinea Equatorial i preguntaven com es diu Naiem, com es diu Naiem, com es diu Naiem, i hi ha molts rius i sembla ser que hi ha molts espais físics que es diuen Naiem.
Naiem d'aquí, bona!
I bàsicament el que passava és que els autòctons deien no tinc ni idea,
no sé com es diu.
Doncs Jordi Sabater Pi, segur que hi ha gent que ho associa a El Floquet de Neu. El Floquet de Neu, tot una estrella a Barcelona, va arribar al Zoo de Barcelona el novembre de 1966, després d'haver viscut en captivitat a Guinea Equatorial, després que haguessin matat a la seva mare. I va arribar aquí de la mà justament d'en Jordi Sabater Pi, primatòleg i naturalista que treballava al Centre de Conservació d'Ikunde a Guinea Equatorial. I el que fa el documental és reconstruir la vida i els descobriments del primatòleg, que diu que això no va ser ni molt menys el més extraordinari que li va passar a la seva vida. Clar, perquè ell era...
Home, perquè això li deu haver marcat, és veritat.
Sí, però li van passar...
Li passaven altres coses,
no? Tantíssimes altres coses. La veritat és que el veus al documental i penses, què estic fent amb la meva vida?
Sí?
Una mica,
sí.
Home, sobretot qui tingui un esperit molt aventurer, deu pensar, a veure, home, espavilo ja o no. La veritat és que hi ha molt poc per descobrir, sembla, no? Però el que fa documental és reconstruir la vida i els descobriments del primatòleg, etnògraf, etnòleg, naturalista, en Jordi Sabater Pi, més enllà del Floquet de Neu. Ens mostra, doncs, parlem d'ell, gent que el coneixia, gent que havia treballat amb col·laboradors seus, altres exploradors o naturalistes, i comença amb un Sabater Pi petit. Sí, és un actor que simula que és en Sabater Pi i que estudiava a les escoles franceses de Barcelona. Explica una mica la seva història i com va arribar a l'Àfrica. El narrador sol ser un Sabater Pi a partir dels seus diaris, i és un documental que no cal tenir cap plataforma. O sigui, TV3 a la carta.
Fantàstic. Doncs mira, ja tenim...
La web de la corporació, aquí podeu recuperar aquesta vida tan extraordinària que és la d'en Jordi Sabater Pi, qui va portar el Floquet de Neu a Barcelona.
I d'un naturalista, Olga, avui passem a un altre que va ser, sens dubte, una estrella. En aquest cas, mira, no deixem la televisió.
Sí, mira, avui jo crec que tots els documentals dels que parlarem hi ha divulgadors estrella. Podríem dir que és el leitmotiv de la secció d'avui. Persones que s'han convertit en referents del seu àmbit, exploradors, naturalistes, científics, i que han aprofitat la seva rellevància per mostrar-nos la natura i alertar-nos que l'hem de cuidar. A veure, els que no siguin molt joves, els molt joves no sé, però els que ja tenim una edat, segur que reconeixeu aquesta sintonia.
Vallejo, perdona. Heu d'explicar això.
Sí.
Perquè tenim aquí a l'estudi de Ràdio Hostel la pantalla que estem aquí connectats a tot el que està passant al Congrés dels Diputats. Ara mateix està parlant Feijóo en aquest debat d'investidura i encaixa prou bé aquesta sintonia, no? Amb el que...
Sí,
els hi traiem la veu,
el
sí o no?
I la tierra. Seria molt més animat, crec, si només tinguéssim la sintonia i que ens expliquessin com es comporten els humans. Hi havia un anunci, crec que era de Movistar de fa molts anys, sí? Que parlava dels autònoms. Coita. Parlava dels autònoms com si fossin una espècie. No sé si recordes que entraven en una cafeteria i deia el autònomo no deja nunca un ticket.
Sí, doncs mira, també, eh?
Doncs això és l'Hombre i la Tierra, també. No fa falta tenir cap plataforma. A RTV Play la teniu. Fins i tot, si busqueu a YouTube, trobareu aquesta sèrie. Una sèrie de televisió espanyola on la natura és la protagonista, escrita, realitzada, dirigida i presentada pel naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Tot un símbol dels 70 i dels 80 a Espanya. La música, que moltíssima gent segur que l'ha reconegut, és d'Antón García Abril. El programa es va emetre des de març del 74 i fins al juny del 81. Després s'ha remès un parell de vegades. Va ser una sèrie documental trencadora per l'època que es va vendre a altres països. Són un munt d'episodis. 124.
És una brutalitat, no?
Molts.
Molts.
Gairebé tots rondaven els 30 minuts. Els últims 8 no els va presentar en Félix Rodríguez de la Fuente.
A veure, va patir un accident, no?
Va patir un accident d'avioneta a Alaska. Estava fent un reportatge i els 8 últims, i aquí suposo que aquest va ser el motiu pel que es va acabar, va tenir un altre presentador. Félix Rodríguez de la Fuente era llicenciat en medicina, autodidacta com a biòleg i naturalista, però que tenia un gany que aconseguia. És veritat que llavors hi havia molts pocs canals de televisió, cap plataforma, però te'l mires ara i encara et quedes enganxada. El primer de tots, el primer capítol ens situa a l'Orinoco i ja parlava d'un terreny degradat per la contaminació. Mm. Era principis dels 70 del segle passat. Les imatges aèries és molt curiós perquè sents, van en avió, no hi ha drons, i sents les hèlix de l'avió
darrere.
Però no molesta. Ho vas sentint i és com un soroll de fons. A cada capítol es recreen molt les imatges dels animals. El que dediquen, per exemple, al llop, ho he cronometrat, més de 8 minuts només amb imatges de llops. Llops i música. I fan com una mena de performance al final d'un llop que ataca un ramat i que el pastor surt corrent, sí, que és evident que és un actor, i va dient «El lobo! El lobo!» I t'apareix a les lletres a la pantalla. «El lobo!» I és que el capítol estava dedicat al lobo. Llavors, a partir del minut 9, ja apareix...
Ja passa, no?
La veu en off, amb aquesta cantarella tan típica de Félix Rodríguez de la Fuente, sí, que era hipnotitzant.
Totalment, i et quedaves bastant atrapadíssim.
És que he vist el lobo sencer. La cria de lobo. Miris el que miris, o sigui, et quedes enganxada. No sé si perquè és una altra rima, tot i que en general hem de dir que els documentals de natura ja conviden a la pausa.
Tal qual. Sí. Bueno, documentals de la 2, no? Que seria... Sí. Seria aquí el gènere. Es pot recuperar això, Olga, o no?
A YouTube en teniu molts, però a RTV Play teniu infinitat de continguts i l'Hombre i la Tierra també.
Deixem anar a la Terra per endinsar-nos el que serien els oceans.
I seguim ubicades a la segona meitat del segle passat amb un altre explorador i divulgador estrella que es va fer mundialment famós amb la sèrie documental que es va emetre per la televisió entre 1968 i 1975 i que després es va reemetre també, El món submarí de Jacques-Yves Cousteau. Per qui vulgui saber qui era Cousteau, ara que diguin però qui és, a part del senyor aquell que portava el barret vermell sempre.
Veritat.
Hi ha un documental magnífic a Disney Plus. What's it like down there? It's fantastic.
When my friends and I started, it was for us the pleasure of discovering. In order to go deeper, in order to stay longer, I became an inventor by necessity. That's when I understood.
Això és Becoming Cousteau, està a Disney Plus, al canal National Geographic de Disney Plus, que hi ha infinitat de documentals sobre natura, ciència, viatges, aventura, història. Becoming Cousteau és una pel·lícula documental de 2021 que comença amb un Cousteau estrella que fa conferències i apareix als programes de televisió i d'aquí passa a explicar-nos com es converteix en explorador del fons marí. Ell, ara el sentíem, també va ser inventor perquè va inventar l'aqualung, que era el que permetia que s'enfonsessin fixin amb l'oxigen, va crear un protector de càmera perquè, clar, volia filmar el que passava sota l'aigua, va crear una mena de submarí, però a banda de ser inventor era ecologista, cineasta... I és increïble.
És increïble.
Tu saps com va començar?
No.
Va tenir un accident, se li van trencar infinitat d'ossos i li van recomanar que comencés a nedar i que fes immersió. I va començar a contactar, li van recomanar un parell de persones i els tres es van convertir en uns enamorats del fons marí.
Wow.
Al principi, el pèl, amb l'esnorkel aquest de les ulleretes, que pots comptar quines ulleres duien, i el tub, i després va anar a evolucionar la cosa. Ell diu que se sentia miserable fora de l'aigua. Deia que la vida a la Terra era una lluita contra la gravetat. No ho havia pensat mai.
Uau, però té molta raó.
Si ho sents així... Sí, clar, jo...
és que soc molt també d'oceans.
Tu ets de remull.
Soc de remull, molt. I el puc arribar a entendre.
Jo estic bé sobre la superfície.
A terra estic
bé. A l'aigua també, però sí. Diríem que jo soc més de sacar.
Ets més de sacar. No, déu-n'hi-do. I dius també que es pot recuperar, no?
Es pot recuperar a Disney Plus, és relativament nou. Jo l'havia vist, l'he tornat a veure i se m'ha passat com si res. El que és colpidor és veure que als anys 70 Cousteau ja deia que s'estava deteriorant
l'oceà.
Els oceans. Va comparèixer davant de la cimera de la Terra de Nacions Unides a principi dels 90 i va aconseguir que s'assignés un tractat per protegir l'Antàrtida.
Això veuen... era molt.
I tant, imatges amb Fidel Castro, en aquella cimera.
Sí.
I més d'una vegada he pensat, i si aixequés el cap? Perquè ell va morir el 97, amb 87 anys, però és evident que la Terra i els oceans s'han degradat moltíssim des de l'any 97. El primer viatge que ell va fer amb el Calypso, el seu vaixell, va ser el 1951, i el documental, a banda de recuperar imatges d'arxiu, entrevistes, conferències d'ell, diaris, sentim fragments dels diaris que ell escrivia, de llibres, les imatges són meravelloses. Val la pena. O sigui, se't passa com
volant,
com
no?
Si
ràpid.
Res. Sí.
Doncs seguim ara amb l'Olga Vallejo, perquè també ens vol parlar d'un altre divulgador estrella, Sir David Attenborough. No sé si ho he dit bé, qui m'ho han apuntat així.
Em dones
el xec.
Sí.
Tot un referent, això sí que ho té, tot un referent com a defensor del medi ambient.
Attenborough ha fet molts programes, sèries i documentals dedicats a la divulgació del planeta, la fauna, la flora, diferents cultures, està la vida a la Terra, el planeta viu, el nostre planeta, que aquest el teniu a Netflix, per exemple, el nostre planeta blau, i de tots ells jo em quedo amb una pel·lícula. David Attenborough, Una vida en nuestro planeta.
Tonight, we've got rather different program.
I am David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate...
Ja ho diu Sir Attenborough, que ha tingut una vida increïble. És un documental de l'any 2020, llavors ell tenia 93 anys. Attenborough és el narrador de la història, que dura gairebé una hora i mitja, ens explica per què la Terra és una mena de màquina que funciona a la perfecció, on tot està connectat, el perquè de tanta bellesa, riquesa i varietat de flora i fauna, i veiem una evolució del planeta Terra des de principi del segle XX fins a l'actualitat. Com ha evolucionat la població mundial o els terrenys verges, entre altres paràmetres. Tot rotllava i podríem confiar que la Terra funcionaria fins que ens l'hem començat a carregar. Els humans, ens recorda Attenborough, som els responsables de la desaparició d'espècies. No sé si recordes que avui l'excusa ha estat començar amb el tigre de Bali, no? Que va desaparèixer el 1937. Doncs seguim carregant-nos el planeta, la Terra perd el seu equilibri natural i sembla que estem consumint la terra fins a esgotar-la. Només una dada. Ja s'ha talat la meitat de les selves tropicals que hi havia al planeta. Això el 2020. Dono per fet que ara
doncs
hem sobrepassat.
Sí.
No? I quan ja estàs enfonsada a la misèria...
Que ja no pots més, ja estàs al pou.
Que ja dius, Déu meu...
Ja no saps què més pot passar.
Però què estem fent?
Sí.
Doncs ell ens intenta remuntar la situació. Ens diu... Bé, que encara hi ha esperança, ens recorda que no està tot perdut, que tot i que la Terra ha perdut el seu equilibri, encara podem restaurar la biodiversitat i reparar el mal que li hem fet.
Netflix,
Sí, jo no m'ho acabo de creure. Crec que sí, que està molt bé, que no hem de perdre l'esperança, però...
Però costa.
Sí.
A veure... Com ens refem d'això?
És molt difícil.
És complicat.
És difícil.
Vallejo.
Mira, tots els divulgadors científics ja a finals del segle passat deien que havíem de reaccionar i fer alguna cosa, però si et sembla, centrem-nos en una divulgadora, una dona feta ella mateixa, una història inspiradora, que és la de la Jane Goodall, que tot i tenir 89 anys, segueix viatjant pel món per conscienciar-nos de la importància de cuidar el planeta.
Day after day, in the sun and the wind and the rain, I climbed into the hills. This was where I was meant to be.
Se t'està escapant un somriure.
Sí. M'encanta el piano. I ella, i la seva veu.
Això és Jane. Està a Disney Plus, sí. Al mateix canal, a National Geographic. Jo sóc molt fan de la Jane Goodall.
Ho sé.
I tinc, mira, predilecció. Ja havia vist aquest documental, l'he tornat a veure i el podria tornar a veure tantes vegades com fes falta. Ens explica que ha estat possible fer-lo gràcies a unes imatges que han recuperat que pensaven que no hi eren.
Inèdites, doncs.
Ara ja té uns anys el documental, crec que és del 2020, però ens recupera la Jane Goodall dels orígens, quan tenia 20 i pocs anys i pujava
que
cada
ja com deuria
dia.
Ser. Sí. Imagina-te-la, eh?
I després tens a la Jane Goodall del present, que li fan preguntes i s'intercalen amb les imatges, aquelles imatges d'arxiu d'ella, dels seus primers contactes amb els goril·les, de quan la seva mare l'anava a visitar perquè se suposava que una noia tan jove no podia viure allà sola, de quan va aparèixer un fotògraf, que era un fotògraf professional, habitual de documentals, que va acabar sent el seu company i el pare del seu fill, com vivien en família a l'Àfrica. És meravellós. Estaven a Tanzània i és que tothom l'hauria de veure. Tothom l'hauria de veure i trobem aquesta Jane que va decidir que havia de fer alguna cosa per conscienciar-nos a tots.
Jane, Disney Plus, el trobareu.
En tenim més, de Jane. En tenim un que es diu Jane Goodall, La gran esperança.
Ladies and gentlemen, you are in for a special treat tonight. Dr. Jane Goodall.
I'm a huge fan, but I'm sure you hear that all the time.
It's better than hearing I hate you, isn't it?
Això ja és de pell de gallina. Ens mostra la Jane Goodall, La gran esperança, també està a Disney Plus. La Jane Goodall, activista, la dona gran, la que volta per tot el món fent xerrades, amb la feina que fan des de la seva ONG, l'Institut Jane Goodall, que segueixen treballant en la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat. Ella ho diu, la meva feina és inspirar a la gent i aconseguir que faci el següent pas. Ella és com la llum i a partir d'aquí...
I tu que t'enganxes a aquesta llum?
Fa sobretot moltes xerrades que hi ha gent jove i són ells, no?, els que han de dir no, fem alguna cosa de veritat, canviem la manera com consumim, com ens desplacem, com pensem, perquè hem de cuidar el planeta que tenim. I la veus amb tanta energia, tan gran...
És molt inspiradora,
molt.
No? És potser aquest punt d'ella, no?, de Jane Goodall, que és aquest punt que t'inspira, que troba la llum, no?
I que la veus i que creus que
sí. En ella.
Amb el Sir Attenborough també ho creus, però a vegades li veus aquella cara de preocupació, no? De dir...
Ai, que el que estem fent,
no? És que està molt malament. I aquí la Jane, doncs sí, et mostra la realitat, però sempre amb aquest got mig ple. I és tan inspiradora la Jane Goodall que fins i tot té una sèrie Apple TV Plus.
From Apple TV Plus.
What are we looking for again?
Bats! Agariel!
There's only 600 of them left in the whole world.
Turn back! Turn back!
Greybeard! Mom!
You know chimpanzees can't swim.
Based on the mission of Jane Goodall,
the animals are in danger. Every year there are less and less of them.
We have to help them.
Això és Jane, és una sèrie no documental, una sèrie familiar, pensada perquè la vegin els més petits. La protagonista és la Jane, que és una ecologista de 9 anys que vol salvar els animals en perill d'extinció. Una fan absoluta de la Jane Goodall, que repeteix alguns dels missatges de l'etòloga, i la gent té moltíssima imaginació i ens apropa al món animal acompanyada del seu amic David i del seu ximpanzé. I recorda molt, doncs, aquesta Jane Goodall que quan era petit el seu pare li va regalar un ximpanzé i a partir d'aquí que ella volia anar a conèixer els ximpanzés. És una barreja de les Culbas, la sèrie de dibuixos dels 70 americana, i els germans Krat, que és més de segle XXI, una temporada, 10 capítols.
Fàcil.
Fàcil, bonica, optimista... Ho té tot.
I mira, ara, si et sembla, deixem la Terra una estoneta i anem cap a l'espai? Ens fixem en l'espai?
Sí, atenció als amants de l'espai. Segur que no cal dir-los res més després de sentir aquesta sintonia. Això té un altre ritme.
Això té un altre ritme. L'espai i les coses van...
Més lentes que la Terra.
Sí.
No sé si és perquè hi ha... perquè no hi ha gravetat.
Podria ser.
Podria ser. Això és Cosmos, la sèrie escrita, produïda i presentada per l'astrònom Carl Sagan. A YouTube la teniu doblada al castellà.
Val.
Per tant, qui se la perdés en el seu moment... que vagi directe a YouTube, i posi Cosmos. Carl Sagan era un divulgador científic d'excepció que va aconseguir als anys 80 que tothom s'interessés per l'espai, se'l mirés i fins i tot aquells a qui no els cridés gaire l'atenció s'hi quedessin enganxats. Són 13 capítols d'aquesta sèrie Cosmos on, bé, recorre per l'espai aquestes grans preguntes a les que tornarem a les següents dues propostes documentals, preguntant-se pel Big Bang, què va passar a la Terra fa 15.000 milions d'anys, què passarà en el futur, i tot això amb una mirada científica.
Doncs escolta, està prou bé. No sé si ens volies presentar algú més.
N'hi ha més, perquè Carl Sagan va ser tan inspirador que ara a Disney Plus tenia una sèrie que es diu Cosmos, Mons Possibles.
The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us.
T'ha impactat, aquest inici?
Sí, home, coneix, coneix. Comença potent.
Mira, t'haig de dir que has d'estar concentrada.
Sí? O sigui, amb aquest...
Si t'agraden els temes de l'espai, la física, l'astrofísica...
Perdona, Olga Vallejo és el que ha dit. Vull dir, tu has vist tots aquests documentals.
Tots.
O els has tastejat.
Mira, t'has de dir que Cosmos, Mons Possibles, he vist els primers 20 minuts de 3 o 4 capítols.
Bueno, això està prou bé. Ja està, ho donem, computa.
Però tots desprenen mateix tarannà, molt interessant pels amants de l'espai, nivell avançat. Ens situa fa 11.000 milions d'anys què va afavorir la creació dels planetes i les llunes del nostre sistema solar. Una temporada, 13 capítols, música molt èpica d'Alan Silvestri, el del Regreso al Futuro, Forrest Gump... Sí, o sigui, que s'hi han posat, eh? No s'hi han posat per poc. El presentador és un astrofísic, en Neil deGrasse Tyson. Les imatges molt cuidades, imaginant com ens desplaçarem per l'espai, evitarem altres planetes, com són les galàxies llunyanes... Interessant. Si t'interessa l'espai i si vols seguir amb preguntes sobre d'on venim, cap on anem, per què estem aquí, ens podrem teletransportar?
Sí.
Tinc la teva sèrie documental.
We all have questions. Big questions.
Is there a God?
It's part of what it means to be a human.
Do I control my own destiny?
Això és una sèrie documental... Escuela de Genios con Stephen Hawking. La podeu veure a Disney Plus, aquest canal que, si us agraden els documentals...
Escolta, sí, estic pensant, Disney Plus està com molt...
National Geographic, el seu canal de National Geographic, igual que Star recupera pel·lícules antigues... Sí. Doncs National Geographic, a mans de la Terra i de l'espai, viureu allà, bàsicament.
Sí, si no podeu sortir. Sí.
No deixa indiferent aquesta sèrie. És una docusèrie de 2016 amb Stephen Hawking, físic, teòric, astrofísic, divulgador científic. Als 21 anys se li va diagnosticar ELA i va morir el 2018 amb 76 anys. D'aquí aquesta veu metal·litzada, perquè ell es comunicava a través d'un ordinador. Per tant, aquesta veu robotitzada... Abans parlàvem amb Ferran, no l'he vist en versió doblada, per tant, no sé si hauran robotitzat també...
Robotitzat també el doblat, no?
Però la veu que sentim se suposa que és amb la que es comunicava Stephen Hawking, i el plantejament és interessant. A cada capítol, crec que són 6 capítols, 6 capítols, sí, 6 episodis de 45 minuts, tenim 3 voluntaris, són voluntaris diferents, I ells, a través d'experiments i proves que els planteja l'Stephen Hawking, arriben a les conclusions que grans pensadors de la història de la humanitat han arribat. Aquestes conclusions, doncs ells arribaran a través d'una sèrie de proves. Per exemple, cada capítol...
Sí, posa'm per exemple.
El primer capítol, on estem? Un altre, qui sóc? Estem sols? Per què estem aquí? Com es va formar l'univers? El que m'ha agradat més és, puc viatjar en el temps? Potser jo ja tenia certa predisposició per aquest tema, és l'últim. Tenim tres voluntaris, dos homes i una dona. En principi no tenen formació científica, no sabem quines són les seves professions. I han de fer diferents proves. Per exemple, imaginar-se si podrien viatjar en el temps cap al passat. I se n'adonen que no poden, a través d'un cotxe els hi apareix un DeLorean. O sigui, és molt divertit. Se n'adonen que temps i espai van de la mà en una altra proposta que els fan desplaçant-se per la ciutat de Nova York i després amb diferents capes que situen cadascun dels moments que han viscut com si fossin petites maquetes i superposades. Veiem com es desplacen en el temps i en l'espai. O sigui, és curiós, et fa pensar, cada raonament el remata l'Stephen Hawking, que t'apareix, que té un crom al darrere, però l'ha envoltat de planetes i de l'univers, i apareixen també altres científics experts en la matèria que t'expliquen si seria o no viable viatjar en el temps cap al passat, ho descarten absolutament, i podríem fer com salts en el temps, o sigui que si nosaltres ens desplacem a l'espai, com que el temps va a una altra velocitat, quan tornéssim a la Terra, estaríem en el nostre futur, però no hauríem fet un salt automàtic en el futur. Per tant...
Uau, això de veure, això.
És molt entretingut. A cada capítol hi ha tres o quatre proves. Per exemple, medeixen la Terra, se n'adonen que la Terra no és plana... És divertit.
Escuela
et canses una mica amb la veu robotitzada, però si us interessa el tema, val la pena. 45 minuts, 6 capítols, Escuela de Genios amb Stephen Hawking.
Déu-n'hi-do, quina repassada hem fet avui, eh?
Totes estrelles. Científics estrelles, ara?
Sí, estrelles, eh?
Sí, exacte, quan preguntin... Científics, en tenim molts.
Ja està.
Coneguts i divulgadors, a més a més.
Tu et quedes amb la Jane, però, eh?
Jo la Jane Goodall.
Que sí, m'ho imaginava. Què? Quan comença l'inèdit? 25 d'octubre.
Ja estic a punt.
Tens ganes o no?
Moltes. Home, amb aquesta obertura...
Què passa amb l'obertura?
Ser tan gana.
Ser tan gana.
Home, només he vist el tràiler...
Sí.
Però està pintar molt bé aquesta gira que va fer l'any passat, que està molt bé perquè en el tràiler ell diu és que jo sóc creador, jo no sóc músic, i a mi aquí m'esteu liant, i així s'entén que fes aquell concert acompanyat de tants músics.
Que era gairebé com un videoclip, no?
Exacte.
Vull dir que tu estaves en el concert de Fet en Gana, però realment semblava, mentre estaves veient l'Omell, que formaves part de
l'espectacle.
De l'espectacle.
Doncs jo tinc moltes ganes de veure el darrere d'aquest sarau.
Bueno, després hi haurà Pink Floyd, em sembla que també hi ha un dedicat a la Cyndi Lauper, a Los Planetas...
No et prometo viure dins de l'inèdit, però m'hi passaré
bé,
moltes
bé.
Hores.
Connectarem amb tu i ens ho explicaràs.
Fantàstic, sí.
Vinga,
sí,
moltes
sí.
Gràcies, Olga Vallejo.
Fins d'aquí uns dies.
I un minut que queda per arribar al punt de les 5 de la tarda aquí al Fabricació Pròpia. Ens queda una hora més per fabricar, continuar fabricant la tarda amb tu i alerta, perquè parlarem d'una fita important, la fi d'una vaga històrica.
Els guionistes.
Ai, els guionistes. Guionistes de Hollywood que han tornat a la feina avui.
És que jo necessito sèries, a veure.
Clar, necessitem teca per comentar la Olga i la Elena Neira. Ho han fet després de 5 mesos. Diria que els actors estaven pendents també si desconvocaven també oficialment la vaga. Els actors diria que no, que encara no han arribat a un acord, per tant mantenen l'aturada. Però és que en volem parlar aquí al programa. De fet, en parlarem tot seguit després d'escoltar el butlletí informatiu amb l'Albert Plans, que és guionista i professor de guió a Universitat de Lleida i també la UB, i membre de la Junta de Guionistes Associats de Catalunya. Volem saber què passa aquí i allà, què ha passat. Toni García Ramon també ens ho explicarà. Vinga, això serà després del butlletí. Fins ara.